Per aquesta jove artista argentina afincada a Sitges, aquesta és la seva primera exposició. La Fundació Ave Maria, la Capella de les Arts de la Fundació Ave Maria, fins al 3 de desembre es pot veure Fondo Primario, l'exposició de Melissa Elgart. Carola Fernández ha parlat amb ella.
Capella de la Fundació Ave Maria. Hi ha una nova exposició en aquest espai que ara ens explicaven que s'està com començarà a consolidar ja d'una manera potent com a espai expositiu, i en aquest cas és la d'una jove, la Melissa Elgart, una sitgetana que fa una exposició molt curiosa, perquè el que ens representa és tot un procés creatiu, no, Melissa? Què tal?
Hola.
Què és el que veiem aquí? Perquè quan entrem aquí, més enllà de veure obra, no? El que ens expliques és com arribes a aquella obra, no?
Sí, o sigui, tot el que podem veure a la capilla ara mateix és el procés d'un any. Llavors, està posat de forma mig cronològica, mig en forma de col·lecció, i va explicant com es parteix d'una base i com el projecte va evolucionant i com va donar passes per arribar a on podem veure al final de l'exposició.
I la base quina és? Quin és el punt de partida?
El punt de partida van ser unes fotografies que vaig fer a models inexpertes, pel que pues, era bastant interessant, perquè pues, aquestes persones no estaven acostumades a posar. Llavors van ser bastants hores on vam començar amb postures potser una mica més rígides, i al moment en què es començaven a donar aquestes fotografies es va començar a veure formes més interessants, ombres que eren bastant més potents com a creadores d'art, i pues, es van anar redirigint les sessions de fotos cap a aquest costat. Llavors pues, potser al principi de les imatges podem trobar imatges una mica més rígides, i al final trobem imatges superorgàniques on les models es col·loquen en unes postures que són bastant interessants a l'hora de crear art.
I a partir d'una fotografia, no?, d'una imatge digital que tu fas, que és la que aquí veiem representada amb aquestes models, tu arranques tot un procés. Però jo no sé si quan ja fas les fotografies ja les fas pensant en aquest procés final, o això és una cosa que va sorgint.
La veritat és que jo no vaig començar tampoc el projecte com un projecte llarg o un projecte que es convertiria en un projecte pictòric i expositiu, sinó que va ser més com un projecte d'aquests projectes personals. Jo soc dissenyadora i pues, jo cada estiu faig un projecte personal per, pues, per amor a l'art. Llavors, en aquest cas, realment era una qüestió de pues, tinc la necessitat de dibuixar aquestes ombres, perquè em sembla una cosa interessant i vull fer una col·lecció d'aquests dibuixos. I a mesura que vaig començar a treballar, em vaig donar compte que tenia potencial com a projecte. Llavors vaig decidir que tenia que anar una mica més enllà, i va ser quan vaig començar aquest procés d'abstracció. També durant el mateix any que vaig estar treballant això, va ser un any en què em vaig estar introduint moltíssim en el món de la cultura i de l'art. Llavors pues vaig trobar molts referents molt interessants amb els que treballar més a nivell pictòric.
Anem al següent pas. Fas aquestes fotografies i que aquí les veiem exposades només entre aquí a la mà dreta, que són una quarantena de fotografies. Quantes fotografies hi ha?
Són 42 fotografies.
42 fotografies amb aquestes posicions, no?, amb aquestes postures, amb aquestes models. I si seguim endavant, tornem a veure una quarantena d'imatges, no? Però en aquest cas ja no són fotografies.
No, en aquest cas aquestes il·lustracions que podem veure al principi es converteixen únicament en l'abstracció de l'ombra del cos. Llavors es desdibuixa tot el que serien els contorns i els límits del cos, deixant únicament l'ombra com a primera eina creadora d'art. Llavors, el projecte comença a parlar sobre l'essència del cos, comença a parlar sobre com la potència que tenen aquestes per ser creadores d'art. Uh-huh. Llavors, bueno, és quan es comencen a representar d'aquesta forma per començar a ser generadores de composicions.
Uh-huh. És a dir, a partir d'aquelles imatges, després n'extreus les ombres i converteixes les ombres com en les protagonistes, no?
Exacte.
És a dir, en comptes en el que potser entendríem d'una manera lògica seria que serien els cossos, els protagonistes, no? I tu treus els cossos i agafes només les ombres, no?
Sí, agafo les ombres com si fossin l'essència intrínseca del cos. Llavors, aquesta essència es converteix en una eina creadora d'art. Llavors, amb aquesta eina creadora d'art és quan es comencen a fer totes les composicions que després seguirem veient al projecte.
Uh-huh. Sí, i si seguim en aquesta petita exposició per aquí a dreta, ja arribem al color. És a dir, fins ara diem que aquestes imatges d'ombres estaven en blanc i negre, no? I ara arribem ja sí a obra, eh? Això ja és pintura, no?
Això és pintura, acrílic sobre tela.
Uh-huh. I aquí, diguem que la base, diguem, o la part conceptual és l'ombra. És a dir, tu el que agafes és amb les ombres, crees aquests quadres, entenc.
Eh? Exacte, o sigui, en els tres quadres superiors podem trobar com són les fotografies que s'havien fet abans abstretes de les ombres i com aquestes amb un retall de potser el que seria com una part més interessant de la imatge és quan es creen aquestes composicions. Llavors, per un costat tenim les ombres com a protagonistes i per l'altre tenim l'ausència d'aquestes com a creadores de l'obra. Llavors, en les obres de baix podem trobar com el que falta és l'ombra i com l'obra és l'absència i no uh-huh. i no aquesta.
I tot això amb color, però tres colors.
Són
tres colors. El blau, el vermell i el groc.
El blau, el vermell i el groc estan aquí perquè formen part dels colors primaris. Són els tres colors primaris principals. Llavors, es van escollir aquests colors perquè els colors primaris mantenen la seva essència més pura. Aquests colors són indivisibles, llavors ajuda al tema de la conceptualitat del projecte, que parla de l'abstracció fins al seu punt més indivisible, i quan aquest s'arriba és quan comença a crear un altre cop. Llavors els colors primaris en aquest cas ajuden a parlar del fondo més primari, de l'essència del cos.
Uh-huh. Que parteix, recordem, a partir d'aquestes fotografies, no? I que evoluciona amb les ombres i arribem aquí. Anem cap a l'altra paret expositiva i aquí seguim amb més color, no? I aquí hi ha com una evolució més encara en aquest procés, oi?
Sí, llavors en aquesta part del procés és quan comencem a crear amb les ombres com una eina generadora d'art principal, no? Llavors, si partim de l'ombra com una base, podem començar a crear a partir d'aquesta diferents composicions. Llavors, per exemple, a la part inferior podem trobar com aquestes ombres, en aquest cas, es comencen a superposar amb més d'un color, cosa que no havia passat anteriorment, i a la part superior podem trobar com a partir dels colors primaris encara es poden generar diferents obres a partir de la mateixa imatge, perquè totes aquestes parteixen de la mateixa imatge, i finalment culminen en una composició tricolor de les tres abstraccions principals.
Uh-huh. I acaba l'exposició amb un altre panell expositor, en el que aquí sí que ja estan els tres colors barrejats, fa la sensació que has fet ja, és com que ho has ficat tot a dins un mateix sac, no?
Exacte, llavors aquí en aquesta part sí que es pot veure la imatge sencera, però en aquest cas hi ha una barreja, hi ha una composició amb les ombres, amb els tres colors, on una ombra no té protagonisme, sinó que és tota la composició la que la té.
Melissa, ara, amb aquesta explicació que ens has fet tan detallada de l'exposició, clar, jo penso, tot això a partir d'unes fotografies que vas fer amb uns models no professionals, és a dir, Déu-n'hi-do, no? És a dir, el treball mental que has fet aquí, conceptual, és a dir, tot aquest procés ha durat un any, deies?
Sí, o sigui, realment el que tenen aquests processos i el que té aquesta variació, jo crec, és deixar reposar una mica la ment. Llavors, cada vegada que deixava el projecte parat una mica i el tornava a agafar, anaven sorgint noves coses. També el fet de mirar una obra constantment i dir... aquí falta algú, ha d'avançar, per on avança el projecte, no pot ser tot el rato d'una forma, no pot ser d'una altra, per on continuo. Llavors hi ha moltes proves i errors en aquest projecte, hi ha molts processos que al final no van anar cap a aquella banda i que s'ha acabat convertint en un projecte que té diverses fases. També el fet de treballar en formats híbrids ajuda molt a poder crear composicions i equivocar-te i tornar a començar.
És que aquí barreges, no? Es veu molt, o aquesta impressió que tinc ara mateix com a espectadora d'alguna manera d'aquesta exposició teva, és que ja es barreja molt aquesta part teva de dissenyadora, no? De disseny gràfic, amb aquesta part més creativa, no? Has fet aquí com un híbrid absolut, no? D'aquestes sí. Dues vessants, no?
Sí, bueno, jo crec que es pot ser dissenyador, es pot ser artista o es pot ser dissenyador-artista. I crec que jo sóc una de les últimes. A mi sempre m'ha agradat molt l'art i el disseny és una passió també que tinc. Llavors, el fet de poder combinar-les i de poder agafar unes eines d'una i unes eines de l'altra per generar coses, em sembla que pues, és bastant interessant.
I lo de fondo primario, el títol?
Bueno, el títol parteix realment de la idea del fondo com a l'essència, com l'essència que hem estat parlant durant tot el projecte, de l'essència del cos, de l'essència com potser més abstracta, no? I per l'altra part, el primari, que seria com, bueno, seria com una mica fondo i primario, el fet de barrejar l'essència, el més primitiu, el primer de tot, la part més conceptual que podem agafar del projecte.
Melissa, més enllà de que hem tingut el plaer de poder fer la visita amb tu, que ens expliquessis, és veritat que hi ha uns plafons explicatius també, no?, que expliquen d'alguna manera aquest procés, però entenc que també, i no sé si quan un exposa obres d'aquestes característiques, quina és l'expectativa que diposita envers les persones que venen a veure-la, no? És a dir, si al final un quan ve aquí, tu què és el que demanes o què és el que t'agradaria demanar a l'espectador? Que ho entengui o simplement que ho gaudeixi? És a dir, es pot venir aquí a aquesta exposició i parar-te davant d'aquests quadres, d'aquestes obres, d'aquestes imatges, d'aquestes fotografies i intentar buscar cadascú la seva raó més enllà del procés i d'entendre aquest procés que has fet al llarg d'un any?
Jo crec que es pot fer una mica de tot, no? O sigui... aquestes imatges són potser agradables a la vista o potser cridaneres, no? I per altre costat també, si alguna persona necessita com aquesta part més conceptual per poder donar-li sentit a les obres, jo crec que també ho pot trobar. Llavors, és una mica, pues, pot simplement gaudir dels cossos, gaudir de les formes, de l'organicitat, de les formes, de les ombres, dels colors, o pots buscar aquesta part més conceptual i més potser profunda i llegir els textos i entendre-ho i, per suposat, preguntar-me.
Perquè la Melissa està aquí habitualment, sí. No? És a dir, la trobaran aquí, que a més ha muntat com la seva tauleta un seu petit taller i ella continua aquí pintant en aquesta capelleta que té una llum fantàstica. Com arribes aquí? És a dir, és la fundació que et truca? Ets tu que et poses en comunicació amb la fundació per dir jo vull exposar aquí? Com arriba aquest contacte?
Bueno, realment, jo quan començo un projecte començo a explicar-se a tot el món. A mi pues, aquesta part creativa és una cosa que em mou molt, llavors pues, publicant-lo a les xarxes socials, explicant a les meves amigues, bueno, necessito aquestes fotografies, necessito que vingueu, tal, i pues, una d'aquestes persones és la Inara, que és una de les classificadores d'art i també comissària, i em va dir, buah, aquest projecte és molt interessant, hauries de fer una proposta a la Fundació. I bueno, ella em va ajudar a poder entendre com fer aquesta proposta i vaig proposar realment una mica les primeres imatges que tenim i una mica aquesta part abstracta que encara estava en el seu desenvolupament més primari i pues, m'ho van acceptar i va ser com, vale, ara sí que és un projecte que ha de tenir un començament i almenys una continuïtat suficient com per ser exposat. I bueno, ja es van anar desenvolupant al llarg d'un any.
És la primera vegada que exposes en solitari?
Sí, és la primera vegada que exposo.
Que exposes, ni en solitari, ni en col·lectiu. I què tal està sent aquesta experiència? Portes pocs dies, no? Encara t'hi estaràs aquí uns dies, però què tal, quina és la sensació, no? Quan un per primera vegada penja les seves obres esperant que la gent entri a mirar-les, no?
Sí, no sé, realment estic supercontenta, estic superagraïda de poder exposar les meves obres. És bastant difícil com a persona jove ser representada en algun espai i dono moltes gràcies a la Fundació per haver-me deixat l'oportunitat de fer això. I realment, bueno, és, únicament puc expressar felicitat i al principi eren nervis, però ara és pura felicitat. També la gent és molt agradable quan entra i molt curiosa també, la gent pregunta i quan ho explico pues, pregunten, volen saber més, és bastant interessant les reaccions de la gent, no m'ho esperava.
Segueixes treballant amb això de les ombres? És a dir, creus que això, aquest descobriment, això que has fet de partir d'una ombra, no? Crear tot aquest procés creatiu i arribar fins i tot fins a una obra final, creus que encara et donarà més de si o estàs ja, has canviat el xip i estàs per altres coses?
Realment no ho sé, perquè per una part tinc aquesta necessitat de seguir pintant això. Al final ha sigut una cosa constant d'un any, d'estar cada dia fent amb els perons i amb els no perons, però en especial els últims dos mesos ha sigut únicament aquest projecte, ha sigut tot el que envoltava la meva ment. Llavors ara deixar de fer-ho és com, no sé, és com acabar l'institut i dir, i ara què? Però bueno, també tinc altres projectes en paral·lel, llavors també m'agradaria tornar a donar-los continuïtat perquè molts d'aquests han estat parats durant l'últim temps.
Mm-hmm. Melissa, et podem trobar a les xarxes socials d'elles? És a dir, on pot contactar la gent amb tu?
Sí, es pot trobar al meu Instagram, el meu Instagram és Melissa Sitges, amb una S. I també em podeu trobar a LinkedIn com a Melissa Elgart. I bueno, també podeu trobar a la meva web, melissasitges.cargo.site.
Per tant, d'alguna manera, per si algú arriba aquí, no, i té allò un fletxazo, que diuen en castellà amb l'obra de Melissa, doncs que sàpiguen que la poden seguir i que diguem que el seu procés creatiu no s'atura, perquè la Melissa és molt jove, no, i continuarà. Tu et vas formar en disseny, no, si no hi hagi malament.
En disseny gràfic.
En disseny gràfic. Tota la part artística i més creativa, per tant, és autodidacta, és purament autodidacta?
Bueno, des que era petita, la meva mare pintava, i els meus dos pares són persones creatives, a la meva família també hi ha aquesta necessitat de crear, no? I pues, sempre m'ha agradat molt, sempre pues, se m'han donat llibres d'art, des de petita m'encantava pintar i pues, sempre ha sigut com una cosa que tenia. I em vaig fer un any sabàtic i en aquest any sabàtic una amiga em va regalar una llibreta per dibuixar. Jo havia deixat de dibuixar molts anys i va ser pues, una bonica sorpresa i des d'aquí va ser com un altre cop tornar a començar amb l'art i va ser com, vale, disseny és una cosa que haig de fer perquè a nivell professional potser seria més pràctic, no? I per altra banda se'm va explicar que pues, podia seguir combinant-lo i va ser com, pues, és l'oportunitat perfecta. Llavors, bueno, pues sempre tinc la necessitat d'estar fent molts projectes a la vegada, sempre estic fent coses creatives, és una necessitat.
Dintre del que és la Capella de les Arts, m'estava fixant on tens exposada aquesta obra. Anteriorment, vale, es va fer una exposició vinculada al Festival de Cinema, al Fantàstic, i on està exposada la teva obra ara, hi havia una obra que es va subhastar als Estats Units d'un tal Fraceta, que estava valorada al mateix lloc on està ara exposat el teu quadre, s'exposava una obra d'en Fraceta que es va vendre amb més de 2 milions de dòlars, al mateix lloc. I jo crec que això és una miqueta la filosofia que té la Capella de les Arts, el poder donar sortida expositiva a una persona jove de Sitges que ha fet un procés creatiu superxulo, com el teu, felicitats, o poder vincular el Festival de Cinema Fantàstic de Sitges, i que tenim molts artistes aquí a Sitges, que s'han afincat aquí a Sitges, que venen del món del fantàstic i que van fer una exposició aquí que, si la tinguéssim que valorar en preus, era increïble. Bueno, volem jugar amb això, volem jugar a donar una oportunitat a algú que comença o poder donar reconeixement a artistes que estan afincats a Sitges i que potser pel públic en general no són coneguts. Jo crec que és el que nosaltres tenim que fer des de la Fundació Ave Maria respecte a l'art.
I una pregunta respecte a això, sou vosaltres que aneu a buscar aquests artistes o ja també són artistes que arriben a vosaltres? És a dir, no sé si també una vegada un agafa un ritme, una tendència, no? Comença a caminar amb aquest projecte, arriba un moment en què ja des del propi, diguem, món dels artistes entenen que aquesta capella, no? de l'Ave Maria és també una sala expositiva, no? I per tant un lloc on exposar les seves obres.
En tenim de tot. Ara ja hi ha artistes que ens venen a buscar el mes de gener. Marcial, perquè em vaig quedar només amb el seu nom. Marcial és un arquitecte, ja en una fase de prejubilació, i fa anys que està combinant la pintura juntament amb els seus treballs d'arquitectura, alguns impressionants. És un arquitecte molt reconegut. Ell, que és un apassionat de Sitges, passeja per Sitges, ha conegut aquesta capella com a persona que passa per aquí i ha vist una exposició, ens ha demanat exposar aquí. Després del procés de selecció de diferents artistes que ens ho demanen, doncs li hem acceptat. Ell està afincat a Barcelona, és de Barcelona, es posarà el mes de gener, però hem tingut aquest any, 2023, hem tingut pintors de Saragossa, dos, pintors, un de Màlaga, i la resta han sigut artistes ja d'àmbit més local. Però sí, ara ja ens venen a buscar, ja som espai reconegut.
I aquest procés de selecció com funciona? O en base a quins criteris trieu o accepteu propostes?
Nosaltres tenim un comissari d'art a la Fundació i, a més, és una miqueta amb qui gestionem la Capella de les Arts, que és en Lluís Barbadillo, que molta gent de Sitges el coneix. Amb ell, juntament amb un petit equip de la Fundació de Maria, prenem decisió perquè no podem donar cabuda a tots els artistes que ens ho demanen. I també ara ja hem entrat en un procés que intentem que s'incorporin nous artistes que mai han exposat aquí i altres que ja han exposat, doncs intentem retreçar la seva exposició. I de quan en quan surt alguna exposició atípica, com va ser la de la Festa Major, amb les fofutxes, i la veritat és que va ser tot un èxit també.
Molt bé.
I de quan en quan també fem alguna exposició d'aquells quadres que fan els nostres malalts o residents o el que vulgueu, que a pesar de que no tenen un procés tan interessant com el teu, és un procés vital que també convé i que també dona molta, molta gràcia i molta presència.
I que les seves obres també ens les han demanat aquest any. La Laia, que és una noia aquí de la casa, ha fet una exposició al Papiol i ara ens han demanat la seva obra per exposar a Sant Boi del Llobregat. O sigui, ens movem tot el que podem.
Des de la residència es treballa aquesta vessant artística? És a dir, no sé si és...
Sí, eh? Sí, tenim tant en Lluís com la Maite, que treballen amb els nostres nois i noies, i han sortit, bueno, hi ha una exposició concret d'una de les noies, de la Laia, i la intenció del 2024 és que farem una exposició col·lectiva dels nostres nois i noies. És un concepte que té un nom molt lleig, l'exposició d'aquest tipus d'art, que es diu art brut, però que al final creiem que és un art essencial, és un art molt, molt primari.
I amb l'art de la Fundació Ave Maria, la Capella de les Arts de la Fundació Ave Maria, acabem per avui. Demà tenim una qüestió molt interessant, que és la que s'ha presentat avui al Consell Comarcal, aquest protocol de la comarca a l'entorn de les dones víctimes de la violència de gènere. Us explicarem quatre punts, perquè demà també tenim moltes coses, però en qualsevol cas, com els dèiem, quelcom important que s'ha presentat avui. Molt bon dimecres, demà hi tornem. Adéu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.